Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany que finalment compten amb tots els suports necessaris perquè tirin endavant. Jordi Fortià.
Serà possible gràcies a l'acord entre PSC i Comuns signat avui, després del pacte amb Esquerra. La consellera d'Economia, Alicia Romero, s'ha mostrat satisfeta, però la líder dels Comuns, Ezequiel Albiach, ha anunciat reunions bimensuals de seguiment.
Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
Estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords.
Educació i sindicats s'emplacen a una nova reunió demà divendres a les 12 del migdia. Les dues parts mostren bona sintonia per acordar millores a l'escola inclusiva, però no en els augments salarials.
Precisament per aquest fet, CGT, la Intersindical i COS han marxat de la reunió d'avui hores abans d'acabar. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, adverteix, però, que les mobilitzacions continuaran si demà no s'aborda la millora dels salaris.
Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà, diguéssim, un trencament i continuarem, doncs, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris interventors per al conjunt de les administracions catalanes.
A l'Ajuntament de Montblanc, a principis d'any, van estar quasi un mes paralitzats per culpa de la marxa tant del secretari com de l'interventor. Ara el consistori rep amb optimisme l'anunci del govern.
Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, mostra l'optimisme amb què han rebut aquesta notícia.
És molt important que la Generalitat tingui la competència per poder gestionar, perquè els ajuntaments amb qui tenim la interlocució és amb la Generalitat. Per tant, ja des del Departament de Governació, podríem dir, se'ns ha ajudat sempre, però ara amb aquesta competència ja pròpia és molt millor. I els ajuntaments petits, sobretot, aquells que tiren de secretaris interventors de la pròpia Diputació, doncs veuran que alguna habilitat pot arribar al seu ajuntament i tenir una estabilitat.
En cultura, el film Burundanga de José Corbacho inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en català de Roda de Barà,
que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
Roda de Barà, Ràdio Sònia Camí.
La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Feingold presentarà la gala de cloenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga. És una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, l'han vista més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa cuida un tema una mica tabú.
I en esports, Toni Castro, el Lleida Club de Futbol, torna a viure una situació límit.
El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. L'inversor francès que havia de salvar el club ha resultat ser un estafador i ha estat detingut pels Mossos. Ara el club té fins al 5 de juny per saldar els deutes amb Hisenda i amb la Seguretat Social i evitar així la liquidació de l'entitat, tot i que des de Lleida no són gens optimistes.
Notixarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, el temps està sent ja amb trets d'estiu a moltes comarques. Només en alguna vila molt a prop del mar la temperatura s'ha quedat per sota dels 22-23 graus al llarg de les últimes hores, però gran part del país ja ha passat d'aquests 25-27-30 graus. Fins i tot hem fregat ja els 35 graus a la Ribera d'Ebre i en alguns racons del Segrià. Per tant, un estiu total i de moment amb molt pocs núvols. Alguns han crescut al Pirineu, però no arribaran a deixar ruixats. Aquesta matinada i demà al matí es formaran boires cap a la Costa Daurada, sobretot al Delta de l'Ebre, i al matí despertarà suau. I atenció, perquè el divendres a la tarda les boires costaneres, sempre molt arrapades a mar, estaran més situades cap a la Costa Brava. Allà frenarà la temperatura, però a la resta del país l'ambient continuarà sent càlid, fins i tot encara més calorós que avui. Déu-n'hi-do. Mes de juliol. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara l'autopista del Vallès a la C58 hi ha retencions de Sant Quirze del Vallès a Sabadell en sentit sud per un accident que ja no talla cap carril i també cua entre Badí i Sabadell en sentit nord. A la mateixa C58 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró. A l'AP7 hi ha lentitud a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Ali hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs. I la ronda litoral hi ha retencions de Poble Nou al Port en sentit Llobregat per un accident que talla un carril i també retencions de Zona Franca de Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern aprovarà demà en un Consell Executiu Extraordinari els pressupostos per enguany que finalment compten amb tots els suports necessaris perquè tirin endavant.
Ha estat gràcies a segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació definitiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, han signat formalment el pacte a Palau, un acord que inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris i compartir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, l'ha advertit que l'acord no és un xec en blanc.
Un cop aprovats per l'executiu, el govern els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se, probablement, la primera quinzena de juliol. Mont Carvajal.
Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
Estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de dos mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altre titular de la tarda, Educació i Sindicats, s'emplacen a una nova reunió demà divendres a les 12 del migdia. Les dues parts mostren bona sintonia per acordar millores a l'escola inclusiva, però no tant en els augments salarials. Precisament per aquest fet, CGT, la Intersindical i COS han marxat de la reunió d'avui hores abans d'acabar. Anem a saber-ne l'última hora, però. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Sí, fa tot just mitja horeta que els sindicats acaben de sortir de la reunió amb la consellera. Una trobada on part d'aquests sindicals, CGT, Intersindical i COS, han marxat a mitja conversa perquè avui no es plantejava parlar dels salaris per part del govern, punt principal que reclama el col·lectiu. La consellera ha manifestat que necessiten més temps per poder aprofundir en la contraproposta que els han presentat tot just aquest matí. Del que sí s'ha parlat, per tant, és de les dades de l'escola inclusiva, un altre dels punts claus de la seva demanda.
Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà, diguéssim, un trencament i continuarem, doncs, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
Recordem que en la seva contraproposta demanen un increment del complement universal per a tots els col·lectius de 500 euros al mes al 2029 i un increment també de la plantilla fins a assolir 6.400 noves dotacions, elements que s'estan estudiant.
Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic, doncs, que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que també s'ha de fer una priorització en relació a diferents tipus de propostes, especialment de caràcter retributiu, però també en matèria de dotacions. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important. Avui hem vist que hi ha un model compartit també en relació a l'escola inclusiva.
Amb tot, demà es tornaran a reunir a les 12 del migdia i esperen llavors poder parlar de salaris. Les manifestacions, per això, continuen en peu.
Moltíssimes gràcies, Andrea. Sentíem les paraules de la líder d'Ustecs, Yolanda Segura, i del secretari d'Educació, en aquest cas d'Ignasi Jiménez. Qui ha demanat, de fet, que s'accelerin aquestes negociacions és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya.
Reclamen acords que beneficiïn els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies a les reivindicacions. Lidón Gasull n'és la directora.
Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí no arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
A la FAC també creuen que les trobades d'aquests últims dies són un pas endavant a la cerca d'una solució al conflicte obert.
Mentrestant, però, continuen les mobilitzacions. Avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, més d'un miler de docents i membres de la comunitat educativa han participat en la manifestació a la capital tarragonina. Prèviament al matí han tallat la Nacional 240 i la 7, Radio Ciutat de Tarragona.
La mobilització ha sortit de la plaça Imperial Tarracó, ha recorregut la Rambla Nova i ha passat per davant dels serveis territorials d'educació, on els manifestants han xiulat per expressar el seu malestar amb el departament. Els sindicats reclamen millores salarials, més recursos per a l'educació pública, una baixada de les ràtios i menys burocràcia als centres educatius. Soltem el portaveu d'Ustec a Tarragona, Noé Muñiz.
És una emergència educativa, no podem més, diem prou, i hem d'entendre que això és, al final, sentar les bases de l'educació del futur.
Els sindicats convocants rebutgen l'última proposta d'educació, tot i que reconeixen que el departament ha començat a moure fitxa en la negociació.
Des de la unitat sindical s'ha fet una proposta, es parlarà de salaris, i la idea és anar negociant totes les hores que calguin, tots els dies que calguin. Això és un avenç, és un reconeixement de que hi ha una emergència educativa.
La jornada ha acabat a la plaça de la Font davant de l'Ajuntament, en una jornada que ha començat de bon matí amb dos talls de trànsit, una a la Nacional 240 cap a 7:45, i més tard també a la A7, provocant retencions importants i algun enfrontament entre conductors i mestres.
L'Audiència Nacional ordena l'embargament d'una part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero per la seva imputació en el cas Plus Ultra.
El jutge José Luis Calama també ha donat ordre de bloquejar comptes a les filles de l'expresident del govern espanyol. El magistrat ha adoptat aquesta decisió a petició de l'Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia i amb el suport de la Fiscalia Anticorrupció. Calama ha acordat el bloqueig de saldos de comptes de José Luis Rodríguez Zapatero fins al límit de 490.780 euros. Aquest és l'import que l'expresident del govern espanyol hauria rebut provinent de la societat Anàlisis Relevante, empresa que està en el centre de la investigació.
A Catalunya, el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència.
Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment els municipis petits.
I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis posen d'aquests funcionaris.
Entre aquests ajuntaments hi ha el de Montblanc, que a principis d'any van estar quasi un mes paralitzats per culpa de la marxa tant del secretari com de l'interventor. Ara el consistori rep amb optimisme l'anunci del govern. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
L'Ajuntament de Montblanc es va quedar al febrer durant 3 setmanes sense secretari ni interventor, dues de les figures clau perquè qualsevol ajuntament no quedi paralitzat. La publicació al BOE dels nomenaments d'aquests càrrecs va trastocar molts consistoris locals d'arreu del territori. Ara que la Generalitat anuncia l'aprovació de la convocatòria de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, l'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, mostra l'optimisme amb què han rebut aquesta notícia.
És molt important que la Generalitat tingui la competència per poder gestionar, perquè els ajuntaments amb qui tenim la interlocució és amb la Generalitat. Per tant, ja des del Departament de Governació, podríem dir, se'ns ha ajudat sempre, però ara, amb aquesta competència ja pròpia, és molt millor. I els ajuntaments petits, sobretot, aquells que tiren de secretaris interventors de la pròpia Diputació, doncs veuran que alguna habilitat pot arribar al seu ajuntament i tenir una estabilitat. No tenir un tècnic de la Diputació un dia a la setmana, dos dies a la setmana, sinó tenir un tècnic durant les hores per poder desenvolupar les seves funcions. Per tant, considero que és una molt bona notícia pel món local.
Aquesta convocatòria, però, no exclou la capacitat que tota habilitat nacional té d'escollir el seu destí, la qual cosa podria tornar a desmuntar l'estabilitat del personal de l'Ajuntament de Montblanc.
I també en política local, l'Ajuntament d'Olot inicia el procés per sancionar 26 comerços de la ciutat que no compleixen la normativa d'ús del català amb multes de fins a 3.000 euros. Olot FM.
Un 91,1% dels comerços d'Olot analitzats compleixen la normativa lingüística del català. Aquest és el resultat de l'estudi que s'ha impulsat des de les regidories de la llengua catalana i de comerç de l'Ajuntament d'Olot i que ha comptat amb la participació de Dinàmic i el Consorci per la Normalització Lingüística. La xifra positiva s'ha incrementat respecte a la primera fase d'anàlisi. En total s'ha acabat analitzant com actuen més de 600 comerços amb relació a aspectes com l'atenció al client, la retolació, la cartelleria o elements publicitaris. Susana Pagès és regidora de la llengua catalana.
Que a vegades posem en valor aquest 3,9% que no ho compleix, no? Però en aquest cas, ostres, tenim un 96,1% que sí, no? I també poder reconèixer a la gent que sí que ho fa bé.
D'aquest 3,9% de comerços que no compleixen amb la norma, en total 26, la meitat són supermercats i bars, però també hi ha barberies, basars i botigues de telèfons mòbils. La mancança majoritàriament presentada era en relació a l'atenció al públic, seguida de la cartelleria, i en menys mesura, material publicitari i la retolació. Durant el pròxim ple s'aprovaran les sancions que aniran d'entre els 300 i els 3.000 euros.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En marxa a aquesta hora una nova protesta, en aquest cas a la plaça Sant Jaume, Barcelona, per condemnar el darrer crim masclista ahir a Figueres i reclamar més protecció per les víctimes. Mentrestant, el detingut passa avui a disposició judicial.
El cas ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que ja havia estat condemnat, tenia una ordre d'allunyament que s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. Carlos Pascual, magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutjats com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
Pascual admet que cal insistir i treballar en la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80% no denuncien les agressions.
I la Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles tàser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció il·legal dels activistes en aigües internacionals. Els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, han estat deportats via Turquia i s'espera que demà puguin tornar a casa. Carina Bellbé.
La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha tres activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Globo al Sumut Flotilla.
Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb una genocida. I tercer, que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
Els activistes ja alliberats han volat aquest migdia a Istanbul i passaran la nit i demà es preveu que volin fins a casa, entre ells una trentena de catalans.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya, que es va fer a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig de 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments de medula. Maite Polo.
El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjuntes adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
El que fem és presentar-la al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar i el que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
No deixem la sanitat, però més en l'àmbit laboral, un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promouen la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport de metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària de Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negociï amb els facultatius catalans.
Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
I en cultura, la 26a edició del Festival Internacional de Cinema en Català estarà marcada pel cinema i la història. Burundaga, de José Corbacho, inaugurarà el festival el proper 5 de juny i s'allargarà fins al 13. Roda de Barà, Ràdio Sònia Camí.
El FICAT se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà amb el rècord històric de 335 produccions inscrites i 82 seleccionades. El festival estarà dedicat al tema cinema i història i inclourà homenatges, exposicions i activitats sobre la memòria cinematogràfica. La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Fagengol presentarà la gala de Cluenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga, és una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, l'han vist a més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa un tema una mica tabú. Fa uns anys va costar molt d'aixecar aquesta pel·lícula, llavors nosaltres quan em va dir això vaig llegir el guió estava lliure de drets, i aleshores nosaltres doncs vam dir, és que això és fantàstic.
També destaca el premi Montserrat Carulla per a Joel Joan, l'avanç exclusiu d'Escape Room 2 i el compromís del festival amb la sostenibilitat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça vola en aquests moments cap a Oslo, on dissabte disputarà la final de la Champions femenina de futbol contra l'Olympique Lyonnais. Les blaugranes, que busquen el quart títol continental de la seva història, estan viatjant amb Irene Paredes, que no s'entrenava amb el grup ahir, i també amb Caroline Graham Hansen, que ha completat ja dues sessions amb normalitat després de dues setmanes fent treball específic per problemes físics. Demà a la tarda s'entrenaran a l'escenari del partit de la gran final, un Barça que viurà a la capital noruega la seva 7a final de la Champions, la 6a consecutiva davant de l'equip que va derrotar la final de Bilbao el 2024. Una de les jugadores del Barça a Oslo és la futbolista de Sant Cugat del Vallès, Adriana Ranera, que es prepara per viure la seva primera final de la Champions. La jugadora del Barça, que negocia per renovar, somia aixecar la Champions. Cugat Media, Joan García.
La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera amb 21 anys. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a Oslo i davant l'Olympique de Lió, intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
Ranera, formada a les categories inferiors del júnior, fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça. Juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
El Lleida Club de Futbol torna a viure una situació límit. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric no inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. Així ho ha explicat avui l'adjunt a la presidència, Marc Torres.
Les suspicàcies o les sospites és que hi pugui haver algú darrere que hagi enviat aquesta persona aquí amb una determinada finalitat, no sabem quina. Tampoc vull aprofundir en això perquè està sent objecte d'investigació policial. Jo he posat a disposició de les autoritats policials, mòbils, correus electrònics que ens hem intercanviat i tota la documentació per tal que l'analitzin i es pugui esbrinar amb quina finalitat aquesta persona ha vingut aquí per, jo diria així, per enganyar-nos d'aquesta manera, perquè no té massa sentit si és que no ve per indicacions o per express o per instruccions d'algú.
Encara en futbol, a la segona federació, l'Olot ha anunciat la renovació de l'entrenador Roger Vidal. El martinenc, que ha pujat a la tercera federació, també ha renovat l'entrenador Toni Carrillo. I dos apunts per acabar l'Ali en futbol sala. Ara a les 8, Rubí Canet ha jugat la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya masculina. I en waterpolo, ara a 2:15, comença el Terrassa Sant Andreu. Segon partit de semifinals del play-off pel títol de la divisió d'honor femenina. Si el Sant Andreu guanya, serà finalista i, per tant, serà el comiat de Pili Penya, jugadora del Terrassa.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Segueix la gala de lliurament dels premis Ràdio Associació.
Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies.
Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà.
L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
I el programa Les 6 de Ravensbrück de Moon FM.
Premis Ràdio Associació.
El dijous 21 a 11:15 de la nit a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
Propostes en Xarxa.
Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. Mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany que finalment compten amb tots els suports necessaris perquè tirin endavant. Jordi Fortià.
Serà possible gràcies a l'acord entre PSC i Comuns signat avui després del pacte amb Esquerra Republicana. La consellera d'Economia, Alicia Romero, s'ha mostrat satisfeta, però la líder dels Comuns, Jessica Albiach, ha anunciat reunions bimensuals de seguiment.
Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
Estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords.
Educació i sindicats s'emplacen a una nova reunió demà divendres a les 12 del migdia. Les dues parts mostren bona sintonia per acordar millores a l'escola inclusiva, però no en els augments salarials.
Precisament per aquest fet, CGT, la Intersindical i COS han marxat de la reunió d'avui hores abans d'acabar. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, adverteix, però, que les mobilitzacions continuaran si demà no s'aborda la millora dels salaris.
Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà, diguéssim, un trencament i continuarem, doncs, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes.
A l'Ajuntament de Montblanc, a principis d'any, van estar quasi un mes paralitzats per culpa de la marxa tant del secretari com de l'interventor. Ara el consistori rep amb optimisme l'anunci del govern.
Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, mostra l'optimisme amb què han rebut aquesta notícia.
És molt important que la Generalitat tingui la competència per poder gestionar, perquè els ajuntaments amb qui tenim la interlocució és amb la Generalitat. Per tant, ja des del Departament de Governació podríem dir se'ns ha ajudat sempre, però ara amb aquesta competència ja pròpia és molt millor. I els ajuntaments petits, sobretot, aquells que tiren de secretaris interventors de la pròpia Diputació, doncs veuran que alguna habilitat pot arribar al seu ajuntament i tenir una estabilitat.
En cultura, el film Burundanga de José Corbacho inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà,
que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Fangol.
Roda de Barà, Ràdio Sònia Camí.
La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Fangol presentarà la gala de cloenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga. És una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, l'han vist a més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa comèdia un tema una mica tabú.
I en esports, Toni Castro, el Lleida Club de Futbol, torna a viure una situació límit.
L'inversor francès que havia de salvar el club amb 2 milions d'euros ha resultat ser un estafador i ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra. Ara el club del Segrià té fins al dia 5 de juny per saldar els deutes amb Hisenda i la Seguretat Social i evitar així la liquidació de l'entitat.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. El temps està sent ja amb trets d'estiu a moltes comarques. Només en alguna vila molt a prop del mar, la temperatura s'ha quedat per sota dels 22-23 graus al llarg de les últimes hores, però gran part del país ja ha passat d'aquests 25-27-30 graus. Fins i tot hem fregat ja els 35 graus a la Ribera d'Ebre i en alguns racons del Segrià. Per tant, un estiu total i de moment amb molt pocs núvols. Alguns han crescut al Pirineu, però no arribaran a deixar ruixats. Aquesta matinada i demà al matí es formaran boires cap a la Costa Daurada, sobretot al Delta de l'Ebre, i el matí despertarà suau. I atenció, perquè el divendres a la tarda les boires costaneres, sempre molt arrapades a mar, estaran més situades cap a la Costa Brava. Allà frenarà la temperatura, però a la resta del país l'ambient continuarà sent càlid, fins i tot encara més calorós que avui. Déu-n'hi-do. Mes de juliol. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Vic. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara, la Ronda Litoral de Barcelona, la B10 i retencions de Poblenou al Port han sentit llobrat per un accident que talla un carril a la mateixa ronda. Hi ha retencions de Zona Franca al Port i a Bon Pastor han sentit Besòs. Pel que fa referència a la ronda a dalt, hi ha retencions de Diagonal a Horta en sentit Besòs. I pel que fa referència a altres incidències, a la C58 a l'autopista del Vallès i a Quart de Montcada i Reixac al Nusa Trinitat d'entrada a Barcelona i l'Antídot a Badia del Vallès en sentit nord, en sentit Terrassa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern aprovarà demà en un Consell Executiu Extraordinari els pressupostos per enguany que finalment compten amb tots els suports necessaris perquè tirin endavant.
Ha estat gràcies a segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació definitiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, han signat formalment el pacte a Palau, un acord que inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, l'ha advertit que l'acord no és un xec en blanc.
Un cop aprovats per l'executiu, el govern els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se, probablement la primera quinzena de juliol. Mont Carvajal.
Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
Estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de dos mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altre titular de la tarda, Educació i Sindicats, s'emplacen a una nova reunió demà divendres a les 12 del migdia. Les dues parts mostren bona sintonia per acordar millores a l'escola inclusiva, però no en els augments salarials. Precisament per aquest fet, CGT, la Intersindical i COS han marxat de la reunió d'avui hores abans d'acabar. Anem a saber-ne a l'última hora. Esplugues Televisió, Andrea Martínez. Bona tarda.
Bona tarda. Sí, tots just els sindicats han sortit de la reunió amb la consellera, una trobada on part dels sindicats, CGT, Intersindical i COS, han marxat a mitja conversa perquè avui no es plantejava parlar dels salaris, punt principal que reclama el col·lectiu. I és que la consellera ha manifestat que necessiten més temps per poder aprofundir en la contraproposta que els han presentat aquest matí. Demà, a les 12 del migdia, es tornaran a reunir i esperen poder parlar dels salaris. Així ho ha manifestat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
Del que sí s'ha parlat és de les dades de l'escola inclusiva, un altre dels punts que reclamen els sindicats. Tot un seguit d'elements que s'estan estudiant per arribar a un pacte just, segons ha dit el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que també s'ha de fer una priorització en relació als diferents tipus de propostes, especialment de caràcter retributiu, però també en matèria de dotacions. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important. Avui hem vist que hi ha un model compartit també en relació a l'escola inclusiva.
Amb tot, les manifestacions continuen en peu i fan una crida a tot el col·lectiu per sortir el dia 27 de maig.
Gràcies, Andrea. Efectivament, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A Tortosa, la manifestació d'aquest migdia ha plegat un miler de persones. El seguiment de la vaga, diuen, és del 60%, segons els sindicats. Ràdio Tortosa, David Benito.
Les protestes dels docents han arribat a Tortosa procedents de les quatre comarques de l'Ebre en dues columnes, una des de Ferreries i l'altra des de Sant Llàtzer, amb accions també als instituts d'Ertosa i de l'Ebre per sumar alumnat a la protesta. La manifestació havia d'acabar a la plaça del Mercat, però els sindicats han improvisat una acció sorpresa entrant a l'Ajuntament de Tortosa. Després de diversos minuts de protesta, representants municipals dels tres partits al govern, PSC, Movem i Esquerra Republicana, s'han compromès a traslladar les demandes del col·lectiu a l'executiu català. Pau Urenya és portaveu d'USTEC a Terres de l'Ebre.
Tothom ha coincidit que són necessaris més recursos per a l'educació, també per a altres serveis públics, i que s'han compromès a traslladar-ho als seus grups respectius al Parlament de Catalunya. I nosaltres doncs, ens donem per satisfets. L'objectiu de l'assemblea era arrencar aquest compromís.
Els sindicats valoren molt positivament tant la participació a la manifestació amb un miler de persones com el seguiment de la vaga, que situen entre el 60 i el 65 5% als centres educatius ebrencs.
L'Audiència Nacional ordena l'embargament d'una part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero per la seva imputació en el cas Plus Ultra.
El jutge José Luis Calama també ha donat ordre de bloquejar comptes de les filles de l'expresident del govern espanyol. El magistrat ha adoptat aquesta decisió a petició de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia i amb el suport de la Fiscalia Anticorrupció. Calama ha acordat el bloqueig de saldos de comptes de José Luis Rodríguez Zapatero fins al límit de 490.780 euros. Aquest és l'import que l'expresident del govern espanyol hauria rebut provinent de la societat Anàlisis Relevante, empresa que està en el centre de la investigació.
A Catalunya, el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència.
Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis petits.
I per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
Actualment a Catalunya el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris.
Entre aquests ajuntaments hi ha el de Montblanc, que a principis d'any va estar quasi un mes paralitzat per culpa de la marxa tant del secretari com l'interventor. Ara el consistori rep amb optimisme l'anunci del govern. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
L'Ajuntament de Montblanc es va quedar al febrer durant 3 setmanes sense secretari ni interventor, dues de les figures clau perquè qualsevol ajuntament no quedi paralitzat. La publicació al BOE dels nomenaments d'aquests càrrecs va trastocar molts consistoris locals d'arreu del territori. Ara que la Generalitat ha anunciat l'aprovació de la convocatòria de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, l'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, mostra l'optimisme amb què han rebut aquesta notícia.
És molt important que la Generalitat tingui la competència per poder gestionar, perquè els ajuntaments amb qui tenim la interlocució és amb la Generalitat. Per tant, ja des del Departament de Governació podríem dir que se'ns ha ajudat sempre, però ara amb aquesta competència ja pròpia és molt millor. I els ajuntaments petits, sobretot aquells que tiren de secretaris interventors de la pròpia Diputació, doncs veuran que alguna habilitat pot arribar al seu ajuntament i tenir una estabilitat. No tenir un tècnic de la Diputació un dia a la setmana, 2 dies a la setmana, sinó tenir un tècnic durant les hores per poder desenvolupar les seves funcions. Per tant, considero que és una molt bona notícia pel món local.
Aquesta convocatòria, però, no exclou la capacitat que tota habilitat nacional té d'escollir el seu destí, la qual cosa podria tornar a desmuntar l'estabilitat del personal de l'Ajuntament de Montblanc.
Notícies en xarxa. Ció Vespre.
En marxa aquesta hora una nova protesta a la plaça Sant Jaume per condemnar el darrer crim masclista ahir a Figueres i reclamar més protecció per les víctimes. Mentrestant, el detingut ha de passar avui a disposició judicial.
El cas ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que ja havia estat condemnat, tenia una ordre d'allunyament que s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. Carlos Pascual, magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutjats com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa defensa, però, que el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
Pasqual admet que cal insistir i treballar a la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80% no denuncia les agressions.
I la Global Sumut Flotilla en denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles Taser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció il·legal dels activistes en aigües internacionals. Els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, han estat deportats via Turquia i s'espera que demà puguin tornar a casa. Carina Bellbé.
La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha 3 activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global al Sumut Flotilla.
Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
Els activistes ja alliberats han volat aquest migdia a Istanbul i passaran la nit i demà es preveu que volen fins a casa, entre ells una trentena de catalans.
Vuit mil ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis. David Navarro.
Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del Naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
Més en la plana social, els bombers de Barcelona afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat.
En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea del bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços en la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat arran del brot de pesta porcina africana.
Jordi Casino.
El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient en una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
L'any passat doncs, va ser un any en tenim molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guarda. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària requereix disciplina i respecte per les normes.
La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
I en territori, la demarcació de Lleida concentra el gruix de la producció catalana de préssecs i nectarines amb una producció que podria arribar a les més de 400.000 tones. El conjunt del territori català recupera part del seu potencial amb un creixement del 13,5% respecte al 2025. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
Catalunya preveu recuperar enguany una campanya de fruita de pinyol marcada per la normalitat després de diversos anys afectats per les gelades, sequeres i pedregades. En aquest sentit, Afrucat ha presentat aquest dijous a Lleida en el marc del 25è Fòrum Internacional de la Fruita de Pinyol, Interprunus 26, les previsions europees de préssec i nectarina que situen la producció catalana en 422.870 tones, un 13,5% més que l'any anterior. El director general d'Afrucat, Manel Simón, ha destacat que, tot i la millora, el sector encara es manté per sota del seu potencial productiu a causa dels efectes acumulats del canvi climàtic. L'escoltem.
Des del 2019 que no tenim una campanya productiva normal, sigui per unes gelades, sigui per unes pedregades o sigui per manca d'aigua. Aquest any respirarem una mica en termes productius, som optimistes des del punt de vista productiu, fins a la data.
Des de l'associació Afrucat també han recordat que el consum de préssec i nectarina dependrà molt de les temperatures d'aquest estiu, on la calor és determinant per impulsar la demanda de fruita d'aigua.
En cultura, la 26a edició del Festival Internacional de Cinema en Català estarà marcada pel cinema i la història. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival el proper 5 de juny i s'allargarà fins al 13. Roda de Barà, Ràdio, Sònia Camí.
El FICCAT se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà amb el rècord històric de 335 produccions inscrites i 82 seleccionades. El festival estarà dedicat al tema cinema i història i inclourà homenatges, exposicions i activitats sobre la memòria cinematogràfica. La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Fagengol presentarà la gala de Cluenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga. És una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, l'han vist a més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa cuida un tema una mica tabú. Fa uns anys va costar molt d'aixecar aquesta pel·lícula, llavors nosaltres quan em va dir això vaig llegir el guió estava lliure de drets i aleshores nosaltres doncs vam dir és que això és fantàstic.
També destaca el premi Montserrat Carulla per a Joel Joan, l'avanç exclusiu d'Escape Room 2 i el compromís del festival amb la sostenibilitat.
I en marxa a aquesta hora la 26a gala dels Premis Ràdio Associació, en què la categoria local competeixen aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital, amb suport de la xarxa, les 6 de Ravensbrück, de Moon FM, i l'especial informatiu de l'apagada elèctrica d'Ona Codinenca.
Pel que fa als premis que ja es coneixen, el jurat ha distingit a Xavier Bundó com a millor professional i la Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa. També s'han atorgat diverses mencions d'honor a Carlos Losada, de Cope Catalunya, i Pilar Sampietro, de Ràdio Televisió Espanyola, i Jordi Basté, de RAC1. I, finalment, el Guardó Audiovisual 1924 ha estat per la 2CAT, per un projecte iniciat l'octubre passat des del Centre de Producció de Sant Cugat, que té com a objectiu prioritari promoure la llengua catalana i reforçar la presència del català en l'àmbit audiovisual. La gala ha començat pels vols de 7:45 a la Sala Paloma i està sent retransmesa per la xarxa Més.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça és a punt d'aterrar a Oslo. Dissabte disputarà la final de la Champions femenina contra l'Olympique Lyonnais. Demà a la tarda s'entrenaran a l'escenari del partit, un Barça que viurà a la capital noruega la seva 7a final de la Champions, la 6a consecutiva contra un equip a qui ja va derrotar la final de Bilbao el 2024. Una de les jugadores del Barça a Oslo és la futbolista de Sant Cugat, Adriana Ranera, que es prepara per viure la seva primera final de Champions. La jugadora del Barça, que negocia per renovar, somia aixecar aquest títol.
Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari. Acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
I el Lleida Club de Futbol torna a viure una situació límit. Els Mossos han detingut el teòric nou inversor que havia de salvar el club del Segrià amb 2 milions d'euros per un presumpte delicte d'estafa. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, el junior de presidència Lleida Club de Futbol, Marc Torres, explicava que hi havia un inversor amb passaport britànic però establert a França que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Torres ha explicat que dies en darrer se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Josep Eduard Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser-ne un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.
En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, però seria un cop de sort molt gran.
I a partir del 5 de juny, Torres ha dit que s'obrirà el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol.
A la segona federació, l'Olot ha anunciat la renovació de l'entrenador Roger Vidal, que afrontarà la tercera temporada al capdavant del primer equip del club de la Garrotxa, i el Martinenc, que ha pujat a la tercera federació, ha anunciat la renovació de l'entrenador Toni Carrillo, que continuarà un curs més al capdavant de l'equip del Guinardó. En futbol sala, ara a les 8, Rubí Canet es juga a la plaça pendent. Per a les semifinals de la Copa Catalunya masculina, escoltem l'entrenador David Parrilla.
És competir contra un equip de superior categoria i poder ficar el nom de l'esportiu Rubí a una final four de Copa Catalunya amb els altres tres equips catalans que són professionals, i nosaltres estem a un partit de poder ficar el nostre nom aquí, però sí que crec que amb l'ambient intentarem fer de la llana un ambient molt, molt maco per a veure si som capaços de fer aquesta gesta.
Paraules de l'entrenador del Rubí. El guanyador d'aquesta sèrie s'enfrontarà a les semifinals de l'Indústria Santa Coloma. L'altra semifinal va quedar definida, la disputaran el Sala 5 Martorell i el Barça. I en waterpolo està en joc el Terrassa Sant Andreu, segon partit de semifinals del play-off pel títol de la Divisió d'Honor Femenina. Ara mateix, victòria del Sant Andreu 3-5. Si guanyen, serà finalista i, per tant, serà el comiat de Pili Penya.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Tot el que toco sembla que s'ensformi en fum, i tot el que sento cada cop ho veig més lluny. Fa dies que penso si és que realment ho vull, o simplement són coses que vull perquè no puc. Ja em toca l'orgull pensar-te, però no com quan érem junts, que et vulgui però ella estigui al teu llit i tu al seu costat adormit. Ja em trobo a faltar quan em tinc semblo no ser jo, perquè no sóc jo sense tu. Però és que et vull perquè no puc. Però és que et vull perquè no puc. Però és que et vull perquè no puc. Però és que treu mirades, esquivo. Pares que conec, però fa tant que m'oblido. No em conec ni jo pel que no dono que els altres. Qui seré, qui sóc, em pregunto a vegades. Deixa d'expressar mentre jo em quedo enrere. Com em tinc a mi, però ningú no m'espera. I em quedo en aquella tarda, quan érem en el mirador. Pensar-te plana com quan érem junts, que et vulgui quan estigui al teu llit i tu al seu costat a dormir. Jo em trobo a faltar quan em tinc al davant el mirall, sembla no ser jo, perquè no sóc jo sense tu. Però és que et vull perquè... Si és veritat que desitjant pots perdre't, no visc en el present, vull demà veure. Si em dius que ho deixi tot, ho envia a la merda. Rebutjaria un vaixell per un tros de vela. Potser de canviar de tema a l'escriure. Una nova il·lusió, ganes de viure. I si ens diem adéu, tanco la porta. Per si tornar.